Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui parlarem dels carnestoltes de l'Esaca. I la Georgia ens aportarà a Pere IV. Per finalitzar el programa, recuperarem el denominació d'origen on es parla d'Occitània, ja que, desgraciadament, l'Occitània del nord dels Pirineus torna a ser notícia per les polítiques lingüístiques uniformitzadores del govern francès. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Aquesta setmana seguim on ens vam quedar la setmana passada, a la comarca de Bortxiri, concretament a l'Esaca, on el proper diumenge, dia 3 de març, una vintena de joves del poble recorreran els carrers vestits de sacussar. I com se suposa que es vesteix un sacussar? Doncs bé, qui sàpiga Òscara ja s'estarà imaginant per on van els trets. El nom del personatge significa sac vell o antic. Van vestits, per tant, amb unes teles d'arpillera farcides de palla o herbes seques, un mocador blanc tapant la cara i un barret de palla. Si els veiéssiu, semblen ben bé uns sacs que caminen en fila índia. I no només caminen. A la mà hi porten una bufeta de porc, amb la qual van colpejant a la concurrència, igual que fan els capgrossos durant les festes majors d'Euskal Herria. Comencen al frontó, on omplen els sacs i se'ls col·loquen. Després, les Mairuak, uns personatges normalment interpretats per dones, que porten un barret de palla amb cintes de colors i un vestuari molt colorit també, els ajudaran a cosir els tres sacs que porten posats per tal que no se'ls caigui el trajo ni perdin tot l'arbei. Acompanyats per la banda municipal i per les esmentades Mairuak, van recorrent el poble en fila índia o fent intents de ballar de dos en dos. De tant en tant, quan es cansen, es tiren uns sobre els altres, fent una pila de sacs al mig del carrer. I un cop ja, a la plaça major del poble, havent recorregut carrer per carrer, allà hi ha unes argolles de ferro, a les quals s'agafaran amb dues mans mentre la quitxalla del poble, en venjança pels cops rebuts amb la bufeta de porc inflada, els estirarà els sacs fins a treure'ls-hi tota la roba i l'herba. Després de jugar amb les herbes, cremaran els sacs vells. Interpretem des d'aquí que és una antiga forma de donar pas a les noves collites que vindran. Com a curiositat, abans que es prohibís durant la guerra, durant el franquisme, en comptes de portar tota la palla i les herbes a sobre d'una camisa o roba pròpia, portaven fulles de falguera seques directament en contacte sobre la pell. Us imagineu el que passava quan els hi traien els sacs de sobre? Per la seva banda, les quadrilles recorreran els becerris. Per la seva banda, les quadrilles recorreran els becerris fent la recapta, dividits avui en dia en dos grups, els del barri de Frain, anomenats Frain d'Àrrec, i els dels barris d'Endara, Ausoberri i Sala, anomenats Goitàrrec. Uns recorren el trajecte amb acordió i els altres amb triquitixa i castanyoles. Tot i que avui en dia ja no surt, antigament sortia també un tercer grup, des de Naves, anomenats Navestàrrec. I si us pica la curiositat, la música que sona durant tot el Carnestoltes de l'Esaca és una adaptació que es va compondre l'acordonista Pepe Yancy, membre del grup Los Chey, format a Donosti l'any 1941. I bé, fins aquí el Carnestoltes de l'Esaca. La setmana que ve viatjarem a un altre poble per descobrir les seves tradicions. Donem pas a la Georgia.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
El racó de les lletres, amb Georgia Garralda. Bona tarda, amics i amigues. Presentem avui, en aquest racó de les lletres, el poeta Joan Oliver, més conegut amb el pseudònim de Pere IV, i algunes de les seves poesies. Un poeta que, amb una fina ironia, lluità a través del que escrivia en favor dels oprimits i no es deixà comprar mai per cap poder instituït. L'any 1980 deia al Teatre Romea lo següent: «Per dissort, encara som a la trinxera i les nostres armes són les paraules». Joan Oliver i Sallarès va néixer a Sabadell el 29 de novembre de 1899 i morí a Barcelona el 18 de juny de 1986. Se'l coneix amb el nom de Pere IV, que fou el pseudònim que fes servir. Fou poeta, dramaturg, narrador, traductor, director literari i periodista català, considerat un dels poetes més destacats de la literatura catalana del segle XX. Iniciem avui aquest racó de les lletres amb les seves pròpies paraules, declamant en el Príncep dels Poetes part del seu poema Corrandes d'exili. Abans de sentir la seva pròpia veu, explicarem que el Príncep dels Poetes fou un festival de poesia que l'any 1970 se celebrà al Príncep de Barcelona a favor de la classe obrera, i en el que participaren, llegint els seus poemes, tots els poetes catalans que en aquell temps figuraven en l'avantguarda de la poesia catalana. El Teatre Price s'omplí de gom a gom, de gent que cridava llibertat, com a continuació escoltarem, i que estaven rodejats per la policia en aquell moment, que en aquell moment se'ls anomenava els grisos. Escoltem, doncs, les pròpies paraules de Pere IV aquell dia.
Una nit de lluna plena, tramuntàrem la cadena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt al pujol, i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.
I ara passem a parlar una mica del poeta. Pere IV nasqué al si d'una família de la burgesia industrial de Sabadell. El seu besavi, Pere Oliver, havia estat un dels fundadors de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i el seu avi matern, un dels capdavanters del foment del treball en el tombant de segle. Pere IV passà la infància immers en un ambient de casa benestant. Estudià el batxillerat als Escolapis de Sabadell i entre els anys 1916 i 1921 estudià dret a la Universitat de Barcelona. De caràcter inquiet i rebel i poc còmode amb els codis socials burgesos, establí una forta amistat amb altres joves benestants sabadellencs com els escriptors Francesc Trabal i Armand Obiols, amb qui formarà l'anomenat Grup de Sabadell, un grup marcat pel rebuig a la burgesia i pel desig de provocar a la societat del moment. Llegim un dels seus poemes del recull de Bestiari. Mosques i mosquits. La natura diligent ens procura una bèstia per cada molèstia. Si a les fosques ja no piquen les mosques, hi ha els mosquits que treballen de nits. Amb només 13 anys, Pere IV publica el seu primer poema en català a la Gaseta del Vallès i l'any 1918 escriu el primer llibre de poemes Primícies, exemplar no publicat que compta amb els dibuixos del seu germà Antoni. Amb l'anomenat Grup de Sabadell, de qui formarà part també Francesc Trabal, Armand Obiols, Ricard Marlet, etc., combina la influència de l'avantguardisme amb l'humor més local i el gust pel rigor i l'obra ben feta d'herència noucentista, amb un estil provocador i rebel que rebutja la burgesia. Escoltem en boca de Francesc Pi de la Serra el poema de Pere IV anomenat El Burgès.
Es lleva 2:15, es banya i es perfuma i amb l'aigua nou que té corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Fini de l'ardua tasca i per no caure en basques pren un vermut complet a un club de senyorassos, tibats, lluents i grassos que ja ho tenen tot fet. Allà mateix el metre, vinclant l'esquena dreta, li cantarà el menú i ell triarà una truita de llagostins poc cuita i un pol pissàs mig cru. És l'ofici del burgès, menjar, jeure i no fer res. Un cop llesta la teca, se'n va a la biblioteca, s'enfonsa en el sofà i dorm la migdiada, l'armilla descordada i un rot al paladar. Després el gran sapastre s'arribarà a cal sastre per emprovar-se un tern. L'arruga de l'espatlla, dels pantalons la ratlla, l'amplada de l'infern. Més tard, com cada dia, s'haurà la barberia on el perfilaran l'altre vermut la cita que avui toca l'Olita i cap al restaurant. És l'ofici del burgès, menjar, jeure i no fer res. Endrapen tres passades tan densament cuinades que ja no poden més. Amb el que els mosso els cobra a casa d'un manobre viurien tot un mes. Mata llavors 3 hores a un fosc bar dels afores. Es prenen molts ginfis. amb la saliva amarga, fent una cara llarga, pugen tots dos al pis. El pis de l'amigueta, que li farà pobreta, l'amor sense perills, i a casa, a darrera hora, on vella i potser plora, la mare dels seus fills és l'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res.
Amb la Colla de Sabadell també van crear l'Associació de Música de Sabadell, que es va coordinar amb les 18 associacions de música escampades per Catalunya, per portar els millors músics de cambra del moment i que van introduir l'avantguàrdia musical francesa a Catalunya. En la línia de provocació, l'anomenat Grup de Sabadell organitzen actes com els Antijocs Florals, creen un club de senyors del qual anomenen un ase com a president i celebren conferències grotesques. D'altra banda, però, també treballen per difondre la literatura catalana a Sabadell i al Vallès i creen l'editorial La Mirada, que a més de publicar títols escandalosos per a les tendències d'aquell moment, editen també autors com Josep Carner i Carles Riba. A partir de 1923, Pere Quart escriu poemes i petits contes al diari de Sabadell i l'any 1988 publica el seu primer llibre de proses, Una tragèdia a Lilliput. Però no serà fins l'any 1934, amb l'aparició del seu primer poemari Les decapitacions, que signà amb el pseudònim de Pere Quart, quan se'l comença a conèixer. En aquest poemari és considerat per la crítica com un dels més brillants escriptors de la seva generació. Aquesta prometedora carrera literària és escapçada per l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. Durant el conflicte, Joan Oliver, Pere Quart, s'implica intensament en la lluita antifeixista. Fou anomenat president de l'Associació d'Escriptors Catalans, filial de la UGT, i fou l'autor de la lletra de l'himne de l'Exèrcit Popular Català. L'any 1939 s'exilia a França, on està un temps amb altres escriptors catalans al castell de Roissy-en-Braye i després a Saint-Cyr-sur-Moine. Més tard marxa a Buenos Aires i finalment a Santiago de Xile, on resideix 9 anys. A Xile mira de guanyar-se la vida en diversos oficis, tots efímers, i escriu guions radiofònics de propaganda antinazi. Enyorat del que ell anomena la seva pàtria, torna a Catalunya l'any 1948, on troba un país derrotat i empobrit pel franquisme. Llegim una part del seu conegut poema Oda a Barcelona, de tendència nacionalista i revolucionària. Barcelona, rumbeges al barri aristocràtic amb roba proletària. Somriu amb burg, amb impaciència, la gent nova i jove. Ai, ton capritx, fill de l'antiga enveja, que finalment caldrà que ofeguis. Sofrir tant? I no pas fam o nuesa, l'exaltació xerona del privilegi, la vanitat erecta, l'atzar astut, l'oprobi de la beutat antiga, la pau de l'ànima bescanviada per monedes i voluntat esclava, el treball prostituint-se en les cambres secretes del negoci, enllefiscant-se en les llagors del luxe. Els crisantems, les clavellines de les floristes mamelludes, tenen set i migranya. Les roses, ai les roses, enyoren el marcir-se en aires capitostos. La Venus de Clarà, a la Gatzoneta, no ha perdut ni un cabell, més té una piga tendra ara. Els coloms volen i peonen com espectres preciosos d'un àngel mort, dels temps que tristament plovia lluna i els inetes d'argent i baladres nafrats protegien besars i mans nuades per pactes de desig i jovenesa extrema. Tanmateix, Barcelona, la mar no et deixa i et gombolda. Allitaràs tots sofriments amb faldes suaus i tombes provisòries, on operen en punya les forces dures de la Renaixença. Al cap d'anyades t'arriba l'eco, sospirs, gemecs, renecs, esclats, sanglots, úduls, xiscles, esclats, i ja tindràs l'himne triomfal sota la bandera de la quàdruple flama. Barcelona, pairal ciutat de Catalunya, de València i les Illes, les comarques gerdes, eixutes, alteroses, planes, màquines i collites, tiges en estol, bestiar i aigües submises. Barcelona, esdevindrà, si vols, la capital altiva d'una pàtria novella, d'arrels velles quasi feliç, penosament fecunda, mestressa sobirana, sola en ton clos obert com una rosa dels vents, els vents de mar, de terra. Barcelona, contempla't, Barcelona, no cantis. Ausculta aquest cor teu que s'escarrassa a batre. No et deturis. Plora una mica cada dia quan la terra comença. Un altre tom, ull cluca. A poc no et distreguessis amb les fulles que el vent requisa als arbres, ni amb el presagi de les ales noves. Treballa, calla. Malfia't de la història. Somia-la i refés-la. Vigila el mar, vigila les muntanyes. Pensa en el fil que dus a les entranyes. Poc després d'arribar de l'exili, la policia registrà casa seva, li retiraren el passaport i ingressà a la presó Model, on està 2 mesos i mig. La seva dona, Conxita Riera, mor de leucèmia uns mesos més tard. Fruit d'aquestes experiències, escriu els llibres Saló de tardor i Terra de naufragis. Durant uns anys, sobreviu treballant en una impremta familiar i fent traduccions, sobretot d'obres de teatre, en un intent de revitalitzar l'art dramàtic de la postguerra. La seva situació comença a canviar quan l'any 1955 accepta la direcció d'una col·lecció de novel·la catalana de l'editorial Aimà, posteriorment i actualment Edicions Proa. Més tard seria el director d'aquesta editorial. Publica traduccions d'obres de Molière, de Carlo Goldoni, d'Anton Chekhov, de Bernard Shaw, de Samuel Beckett i de Bertolt Brecht, entre d'altres. Partidari d'un teatre d'autoria catalana, no obté del públic l'èxit esperat de les seves temptatives com a dramaturg. El seu ressò com a poeta es produeix l'any 1959 amb l'aparició del que ha estat considerat la seva obra mestra, el poemari Vacances pagades. Aquest llibre és un punt de referència per a tota una nova generació de poetes que, tenint a Pere IV com a model, propugnen una nova manera de fer poesia no elitista i més atenta a la realitat social. Llegim un dels poemes d'aquest recull. Ja és hora que se sàpiga. Demano la paraula prèvia, vull dir, i que d'un cop se sàpiga, que sóc jo, que sóc el centre i l'àrbitre. Que tots vosaltres, tots, això anant bé, sou els meus conterranis, parents, veïns, creditors meus, proïsme meu pròpiament dit. Que tots els altres, tots, bons i dolents, grocs i negres, antípodes, gitanos, són, a tot estirar i encara gràcies, els meus contemporanis. Sapigueu que quan us veig, de fet, us suscito, us ressuscito, i en pensar-vos us dona una esperança. Però si us heu perdut de vista, mentre us oblido o us ignore, dormiu el son del just, com se sol dir. No passeu de potències en el sentit més trist de la paraula. Ja ho sé, molts espereu amb candeletes el dia de cantar-me les absoltes. No us enfileu, sisplau, en el millor dels casos, quan jo mori, tots, tots, bons o dolents, sereu només els meus supervivents. Vacances pagades, que serà Lletra d'Or l'any 1962, és una obra escèptica i sarcàstica, on Pere IV mostra el seu gran compromís amb la realitat social i política del seu país, on el poeta fa una crítica forta del capitalisme, la societat de consum i el règim franquista. Aquesta obra va esdevenir un referent per a tota una generació de poetes que farien seu aquest estil de poesia social. Pere IV es converteix en una figura pública i la seva activitat honesta i contestatària el fan veure com un símbol de la lluita antifranquista. És com una mena de patriarca pels més joves i participa activament en actes de protesta com la Caputxinada, l'any 1966, que va ser una tancada d'intel·lectuals al convent dels Caputxins de Sarrià, i que gent jove que hi va participar, com Montserrat Roig, el retraten anys més tard com una persona venerable amb una atracció indefinible per la seva actitud cívica. Heus aquí un altre dels seus poemes. Assaig de plagi a la taverna. El sempre admirat Salvador Espriu, si cal, amb disculpes. Oh, que vingut estic amb la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria d'allunyar-me'n oest o sud enllà, on sembla que la gent és bruta i pobra, exidiosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n: com qui s'agrada de la lletja, així el lluix que pica un ham sense esquer. Mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble, i ja, tot sospesat, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc no sóc tan asa i estimo amb un irrevocable amor aquesta meva i nostra bastant neta, envejada, bonica pàtria. L'any 1970, Pere IV és distingit amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Posteriorment finalitzada la dictadura i restaurat el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, continua mantenint una posició crítica insubornable fins a l'extrem de rebutjar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Amb la mort del dictador i l'entrada de la democràcia, Pere IV s'havia mostrat especialment disgustat amb la classe política dominant. Pere IV protagonitza també una de les primeres reivindicacions professionals com a escriptors amb el suport d'alguns dels membres de la generació dels 70, arran de la seva precària situació econòmica, després d'haver exercit la direcció de l'editorial Proa sense cap previsió de prestació de jubilació. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, en els últims anys de la seva trajectòria, no amaga que està molt desanimat del col·lectiu d'escriptors i els retreu públicament el fet d'adaptar una postura còmoda amb la nova situació cultural i política del país. lúcid fins a l'últim moment, Pere IV mor el 19 de juny de 1986. Alguns dels seus poemes han estat musicats per cantautors com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Raimon, Ovidi Montllor, Pi de la Serra, etc. I per acabar aquest racó de les lletres d'avui, us deixem amb la veu de Lluís Llach, Elena Galdel i Sílvia Bel, que ens canten tot el poema Corrandes d'exili. Fins a la propera, bona tarda i bon cap de setmana.
Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, d'enyorança, viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarters, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res. Esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. Thank you.
les corrandes d'exili de Pere IV, Joan Oliver, la veu dels refugiats que vam ser, dels catalans que van travessar la ratlla aquell gelit gener del 1939, dels refugiats que van anar a parar als camps de concentració francesos.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De Mica en Mica. Esta setmana us oferim un especial sobre Occitània, la nació que compartís lligams i veïnatge tant en Euskal Herria com en els països catalans. Escoltarem quatre grups i artistes que canten en la llengua d'oc, des de diferents punts de l'estesa geografia occitana. Des de Vieja, a la Vall d'Aran, escoltarem Alidé Sans. Sans és filla de la cantautora Lucía Mas i Josep Lluís Sans, polític d'Esquerra Republicana Occitana, secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Vall d'Aran. L'any 2012 va participar en el videoclip Esperança, una cançó de rap contra la violència de gènere on ella canta en aranès. Des del 2013 actua en solitari i ha publicat dos discos, Et Paradís, Ell en Tu i En Erecla. Del seu segon disc, En Erecla, escoltarem Et Riu, d'Alidé Sans.
Deixa'm-me, si t'acudissi, pregunta'm-me. Te diria jo per les meves veritats, que no me queda en el amor de vergonya, que ja deixa tot sóc en pes de pe camin. Morir cada net, i néixer cada dia, vull morir totes les nets, en néixer tot i els dies límpia, et pura, com a l'inso blanc, presentarem-ho, oh, oh, oh. Com ara era fresc, que baixa de la muntanya, si no ho sou presentar, entre vides passades, els que les ha arribat a mar. Cada gota de pluja en trosset que se cola pels horats per al meu pet. De que res queda endarrer, per davant d'amor en infinitats que mos ulls no veuran, però no hem de ser encara tal. Accepti les regles d'aquest joc, d'aquest cicle irresistible, com a mi podria negar, seria com voler canviar el riu de sentir. Escoltant per a vida, comunicant en la llengua. I ara us escoltant per a vida, comunicant en la llengua, que no m'hem après de més mort, de més xau, de més riu, de més llau, de més promes, de més aigua. I de més amor, inundat de qüestió, respirar ignorància. Invadir de qüestió, respirar d'ignorància. La guerra en interior en justifica i l'exterior. Tants m'has mostrat que hi ha causes que s'escapen d'aquella nostra voluntat. No hi m'estressa de destin, que no hi ha res que ja he sentit sense tu, i que tu no serà tu sense res. Tu no serà tu sense res. Per què se'n va quan no li agrada aquesta terra? Lluita, mama, ràpid, molt cau, Artur, abans que se n'hagin atat vostè. Oh,
els Massilia Sound System són uns dels grups en una trajectòria més àmplia del reggae a l'estat francès. Des de Marsella, com el seu nom indica, han publicat 8 àlbums d'estudi des del 92 fins al 2014. Tot i que les seues lletres són majoritàriament en francès, el grup també canta en llengua d'oc i defensa les seues cançons la identitat occitana. Una mostra és Parla Patuà, del disc que du el mateix nom, i on reivindiquen el dret a parlar en occità. Escoltem ara Parla Patuà, cantada en el dialecte provençal de l'occità dels Massilia Sound System.
Escolto-me plam, escolto-me bem, escolto-me lagam. Ah, o espapechani que vem te favorecar. Escolto-me plam, escolto-me bem, escolto-me lagam. Ah, o esmocite que vem per te favorecar.
Lorraine, Corse, Flamand, si c'est pas toi, c'est donc ton frère.
Des de les Valls Occitanes, territori occità dins de l'estat italià, parlarem d'un dels grups més coneguts de la música tradicional occitana, l'Ou Delfín. Entre d'altres, l'Ou Delfín ha versionat l'himne nacional d'Occitània, Se Canto, i l'Estaca en llengua d'oc, titulada L'Opal. A més, ha actuat en Sustraia, grup de la població de l'Eta a la província basca de Nafarroa-Berea, i en qui han cantat cançons en occità i euskera. L'any 2017 se publica el videoclip Los Taxis de Barcelona, un cant a la ciutat de Barcelona en imatges de fons de la Festa Jove d'Horta. Escoltem Los Taxis de Barcelona, de l'Ou Delfín.
Taxis de Barcelona són pintats com de club. Te desrabo la pratico, ma canave plan de sol. Us passen just les nazicos, traucan la diagonal. T'ha pensado desburrudo, los seguís de penso mal. T'ha pensado desburrudo, los seguís penso mal. Los taxis de Barcelona negres ja un ecocut, tan valdrio que t'abandonen d'incar que carec perdut. Un ladido fai tan punot, mas amb ell ell és de veros. Lo vespre de Barcelona destaco els seus trepadors. Lo vespre de Barcelona destaco els seus trepadors.
Per acabar, tornarem a escoltar un grup a qui enguany ja hem dedicat una denominació d'origen, Goulamasca. El grup de Puigcerguer és probablement el millor representant de la reivindicació nacional occitana en la música actual. Mesclant l'esca, el rock i els instruments tradicionals, els Goulamasca han actuat diverses vegades als Països Catalans. Cal també destacar la seva implicació en la causa catalana, en cançons com Més Catalunya o una versió de l'Estaca. Com a mostra, mos acomiadarem escoltant Mon País, dels Goulamasca, dedicat a la nació occitana. Si voleu seguir escoltant música en occità, a més de les recomanacions que us hem portat avui, també podeu escoltar grups com Los Eriol, Nadau o Les Fabulós Trobadors. La qüestió és recolzar una llengua que també forma part de les cultures basca i catalana. Per part nostra, això és tot. Mos acomiadem fins la setmana que ve, recordant-vos que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica al web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
tenir